Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les coses quotidianes, amb David Balaguer.
Vinga, va, 7 minuts que passen de les 11 del matí. Giro, què tal? Bon dia de nou.
Bon dia.
Nosaltres que seguim amb David Balaguer.
Què tal?
T'anava a dir Gallagher.
Gallagher, oh!
David Gallagher.
David Gallagher.
Vull obrir aquesta ampolla i no puc, tu.
Parlant de Gallagher. No es pot, eh?
No es pot.
No.
Que ara és una nova llei.
Aquestes del xumet.
Mm.
No es pot.
No es pot?
No.
Hosti, tu.
És perquè no estigui al tap al carrer.
Ja m'ha passat no sé quantes vegades, també. Gallagher, demà vas a veure el bosc o no?
No! Has vist quina contundència?
Ai, que no t'agrada.
Per què aquesta contundència?
No sóc del bosc.
No? Tu hi vas, Joan.
Què feia? Jo demà hi vaig i arribaré a aquest estudi...
Divendres.
I aviso, vestit per l'ocasió.
Demà.
Com, a veure?
Demà,
Demà tu vas al concert del bosc?
Sí. I des de primera hora del matí...
Vindràs aquí a la ràdio vestit per l'ocasió.
Sí.
Com més vestit per l'ocasió?
Exacte, anava a preguntar això.
Amb una jaqueta texana, la cinta vermella al cap, no?
I demà faràs el programa amb una cinta vermella al cap?
Sí.
Carai, tu.
De ràdio.
Sí,
a veure,
sí. No.
A veure el convidat, si marxa.
Qui ha de convidat demà?
Molts. Molts convidats.
Ui, no s'ha tancat encara.
Saps que... No, saps que les entranyes del programa... És xulo explicar-ho, no?
Mira...
Ens acaba de fallar el convidat ara mateix.
Oh! Això, mira, això...
Teníem un convidat i ens acaba de fallar ara mateix. Ens han avisat que no podrà venir.
Jo ja m'havia llegit 30 pàgines del llibre.
Doncs va, anem a explicar ja batalletes relacionades amb el tema, que m'agrada molt.
Per raons externes, amb ell. Vull dir que...
No perquè no vulguin venir a la ràdio.
No.
Explicaré alguna batalleta de... d'èpoques pretèrites meves.
Vinga, va.
Amb el tema dels convidats. Mira, un altre cop ja estem tornant a marxar del tema que volíem fer avui, però és igual.
No m'heu deixat escoltar res, ni 10 segons del
David no li agrada.
És que, com sou?
No és que no m'agradi. A veure, no em cau malament.
Creus que som pesadets?
És un tio que em cau bé, però crec que sou una mica pesadets.
Sí, eh?
Però també us puc entendre perquè, clar, cadascú és pesadet amb les seves coses. Cadascú és molt pesadet amb els seus gustos.
Per pesadet, Jofre Llombart, eh?
Home, Jofre Llombart, gran amic meu. Sí. La veu de la Ronda Perversa, de fet.
Exacte.
Un tio a qui admiro i a qui m'estimo. Mm. És molt pesat amb el Bruce. És molt pesat. Jo li he dit a la cara. Ets molt pesat.
Molt bé, les veritats a la cara.
Jo soc pesadet, però el Jofre Llombart és una altra lliga.
Bé, aquí a la ràdio teníem també Pol Marçà. Ara estava parlant amb ell, li he demanat si demà hi anava, sí. I demà, efectivament,
sí?
Anirà a veure el Bruce.
Però ha anat el de Madrid?
M'ha dit que ve demà a Barcelona, potser que també hagi anat el de Madrid. Jo que sàpigues que ara he fet treball d'investigació, perquè demà la Girocleta anirà a la cua dels fans d'en Bruce Springsteen, que ja fa 3 dies o 4 o més que fan cua. Intentarem parlar amb el primer. I es resulta que ahir el bus va arribar a les 4 de la tarda amb un vol a l'aeroport del Prat i es va dedicar a signar autògrafs i que s'hospeda en un hotel de la part molt alta de Barcelona.
Jo demà tinc pensat sortir d'aquest programa... Estic xalat. I anar a la porta de l'hotel.
Ah, sí?
Jo volia anar-hi aquesta tarda. Demà farà estar.
Vols anar aquesta tarda?
Era una idea que tenia, però és que crec que hauria de ser de nit, perquè marxaran amb furgoneta blindada i no hi haurà manera de veure.
Però ell es passeja per Barcelona, no?, quan ve aquí.
Sí.
Ara podria passar per aquí? Podria passar per aquí davant?
Home, l'any passat, en el concert que va fer...
Anem a publicitat, saps el que et vull dir?
Sí, sí.
Això arriba a passar i anem a publicitat.
O l'home o el Rafa es col·loquen davant del micròfon, jo ja no hi ets.
No, però que l'any passat va venir l'Obama a veure, van estar convidats, van anar a la Sagrada Família, a Montserrat, o sigui...
Jo sempre dic que amb el tema dels famosos molt famosos, és una anècdota que segurament ja... Soc molt pesat i sí, ho sé, però és igual. Els famosos molt famosos, jo tinc la teoria que si ara passa per aquí algú molt famós, no el reconeixes.
Home, en Bruce sí que el reconeixes.
Potser...
Amb la gorra aquella, que ja gairebé no el veus...
Però és que a part tampoc va sol, dubto que vagi sol pel carrer.
No, amb dos o quatre...
Perquè tu, el teu cap no concep que una persona, per exemple, que Bruce Springsteen ara pugui passar per aquí, llavors passaria per aquí i diries, hòstia, aquest tio em sona, però potser descobriries que és ell 3 segons després, 4, 5, quan sí. ell ja enfilaria el carrer, comptes de Belloc cap amunt.
L'agafo, eh? Ja t'ho dic.
Una pregunta.
Però això passa, eh? Això passa, perquè a mi em va passar amb el... Jo he vist...
T'anava a dir, quina és la persona més famosa?
No, a mi em va passar això amb el Macaulay Culkin.
Ep.
Home, perdona, eh? Crec que és dels famosos més identificables que hi ha.
Però clar...
Compte.
Com I on te vas trobar?
Era en un bar de Barcelona, del Raval.
Al Marsella.
No, al Kentucky. Fa una pila d'anys, això, eh?
El Kentucky del Raval, eh?
El Kentucky, clar... En clar, aquell moment...
Fa una pila d'anys...
Però fins que aleshores passa allò que comencen a dir... Hòstia, aquell tio és... Sí, corre la brama entre la gent que hi ha allà al local sí. i llavors sí que veus que és ell, però... Com que tu no conceps, és això, que sí, sí, Macaulay Culkin pugui estar al Kentucky del Raval...
Dius,
allà el veus i dius, aquest tio em sona, però no saps ben bé qui és.
Sí, sí,
és,
sí,
que, és que això pot passar amb molts, eh?
Sí, sí, sí.
Això pot passar amb molts.
Giró, si vas avui a l'hotel, avisa,
eh? Estic pensant, és que estic intentant...
M'apuntonar-hi, eh?
Però...
Saps que vaig ser una fanàtica i vaig buscar com una persona friki el nom de tota la East Street Band, que és la banda que acompanya sí. el boss, doncs el nom de cada persona, els vaig trobar per Instagram, els vaig obrir a tots en anglès. Hosti. No em va contestar cap.
Però, és a dir, tu també ets fan de Bruce.
Sí, però no hi vaig al concert, vaig anar-hi l'any passat. Aquest any era Bruce o Ludovico Einaudi, i vaig tirar per ràpid.
Home, sí, les entrades aquelles del Ludovico que vau comprar en directe aquí. Sí, sí, sí.
No, no som...
El programa. Llavors,
les dues les he comprat en directe.
I tu què li diries al Bruce? Si ara passés per aquí i tu sortissis al carrer a saludar-lo, què li diries?
Trauria càmera de foto.
Però
en Joan no li diria res. Take a photo, please. Yeah,
yeah. Li diries alguna cosa o...?
Nice to meet you.
Moltes vegades passa que quan et trobes algú que idolatres...
Sí, et quedes mut, eh?
Et quedes
sí,
mut.
No saps què dir.
És com si
va passar, això?
Tanquen el subministrament de paraules, de cop.
Sí. Pam. Saps amb qui em va passar això?
Amb qui?
Té una història curiosa amb ell.
Ai, amb qui?
Woody Allen.
Què dius?
Què dius?
L'has sí. arribat a conèixer en persona?
Sí. Oh. Ja ves a un petit concert que va fer, que feia abans... no ho ha tornat a fer més, i estaria molt bé que ho fes perquè és en petit format i val molt la pena. A l'hotel Casa Fuster, allà on és el bar de baix, aquell, el Cafè Viena, li diuen, no? A l'hotel Casa Fuster anava a veure només la banda, que són la New Orleans Jazz Band, que sol acompanyar a Woody Allen. De fet, el concert era només de la banda. Woody Allen s'hi va presentar per sorpresa. Va fer el concert, van fer la pausa del concert i clar, tothom va a la barra, però ella està allà, ella està a la barra. Li vaig demanar que em signés el
disc.
Gràcies, explico coses que no se saben, perquè em fico jo amb aquests merders.
A on què et va signar?
Em va signar el clarinet.
Toques el clarinet?
Jo tocava el clarinet.
Hosti, nano, ets
una caixa de sorpreses.
Ets una caixa de sorpreses,
sí. I...
Pot petit ja la bona confitura, va traient coses.
Em va preguntar si volia tocar, vaig dir que no.
Què dius? Woody Allen et va demanar si volies tocar el clarinet i li vas dir que no.
Em va convidar a tocar amb ells el
clarinet, vas dir que no.
I li vaig dir que, òbviament, no.
Hosti, que bo. Hòstia.
Encara que haguessis desafinat.
Però sí vaig tenir aquesta sensació que deia el David de quedar-me mut i no saber ben bé
com... No, és que és com que de sobte et tallen el... O sigui, persones que generalment tenim facilitat per parlar...
Sí.
Que som eloqüents i loquaces.
Jo dic sempre que fora d'aquí...
Si tu et dediques a això, has de tenir, aquest do.
Jo dic sempre que fora d'aquí soc molt tímid, eh?
Sí, jo també, però...
No es creu, això, eh?
No, però que de sobte és això, tallen el subministrament de les paraules i
literalment.
I no et surten.
Sí, sí.
I tu voldries dir-li moltes coses a aquella persona i no ets capaç perquè no et venen les paraules.
No hi són.
Ha desaparegut tot el diccionari.
Amb molta categoria, eh? Macaulay Culkin i Woody Allen.
Sí, sí.
I tu?
Jo la persona més famosa, no és que me la trobés, és que la vaig buscar, que és molt diferent. Jo tinc un amor platònic. Potser algun dia deixa de ser platònic, qui sap, que és en Martín Rivas López, que és un actor espanyol de l'Internado. A mi em va agafar molt... De debò, tinc un fanatisme.
I Mario Casas també.
No, però Martín Rivas López més. De fet, era la meva contrasenya del Facebook, imagina't. Total, que va venir a... Ara ja no, evidentment.
Com?
Sí, sí. La meva contrasenya del Facebook era Martín Rivas López. En definitiva, que va coincidir fa com 4 anys que ell era un dels actors de l'obra de teatre Jauria, la mateixa que s'està presentant ara, però com l'embrió, la que va començar, que no es van portar més enllà. Llavors feien gira per tota Llatinoamèrica, venien, i van, no sé per què, anar per a caure a Figueres en 3 funcions. Total, que vaig fer guàrdia, vaig anar a veure l'obra, i em vaig estar 3 hores després de l'obra a fora del teatre esperant-lo, diguem-ne com el backstage, per la part del darrere del teatre que em vaig colar. I va sortir, i tinc la foto. I la foto està a la tauleta de nit.
A mi m'ha passat a Madrid, això amb Eusebio Poncela, també, que el vaig esperar a veure molt de temps.
De vegades, esperar a la gent i conèixer a persones que ens agraden,
sí,
persones a qui idolatrem, perquè tots hem idolatrat algú alguna vegada, és perniciós, mira què et dic.
És perillós, eh?
Perquè de vegades et decebem molt.
Sí.
Hi ha gent que és molt decebedora.
A mi em va decebre molt un català que no diré, perquè segueixo apreciant molt la seva música.
Uf!
M'agrada moltíssim. I me'l vaig trobar una vegada, li vaig demanar un autògraf i va ser una mica desagradable.
A mi també. A mi hi ha un cantant, també hi ha un cantant català que... jo mai aturo a ningú pel carrer, mai. Mm. I jo vaig decidir aturar una vegada una persona pel carrer i me n'he penedit tota la vida d'haver-ho fet. Perquè no em va agradar gens la seva reacció davant de les meves paraules. I em va decebre, tu. I vaig pensar, veus, és que no l'hauria d'haver aturat. No l'hauria d'haver aturat. No, no diré el nom.
No
l'hauria d'haver aturat. Al final és això. I després també, molts futbolistes a mi m'han decebut. Molts. Perquè jo també he tingut molts ídols futbolístics que després he pogut conèixer per casualitats i situacions de la vida. Fins i tot he estat en dinars amb futbolistes al meu costat.
Quins?
Futbolistes que jo havia idolatrat de petit.
D'elit, eh?
O de jovenet, sí, d'elit, de primera divisió. I que m'han semblat uns enzes, per dir-ho suau. I sempre penses...
D'Espanyol, parlem?
Sí, en aquest cas eren de l'Espanyol, clar.
Qui hi ha famós de l'Espanyol?
Quina ràbia? Home, n'hi ha molts. Sí. Però més parlo de la meva època més de jove, quan jo era jove. Ídols que tu tens, que després la vida va evolucionant, va avançant, i un dia, per situacions laborals teves, acabes compartint dinar amb certes persones i dius, hosti, però sí aquest tio... I realment és una cosa que et pot arribar a ferir molt.
Jo sí que el diré, el nom.
Ai,
sí, carai!
No, va, estàs segur?
Dos minuts després ha decidit dir el nom.
No, de l'esportista. A mi també m'ha passat amb un esportista.
Amb quin?
Que vaja, era el meu ídol de sempre.
Però era futbolista o d'un altre esport?
No, era futbolista.
Qui?
Rizzo Stoikov.
Ah, sí? I no et va agradar?
No em va voler ni signar, ni volia una fotografia...
Ah, no?
Res. Va ser bastant...
Desagradable.
Sí.
Una situació desagradable.
Gràcies per salvar-me, perquè anava a dir una altra cosa.
Perquè... Sí, perquè som així, els humans i...
Que ara em deia el José que...
I t'ensorra l'estat d'ànim.
Que té raó, també. Tothom pot tenir un mal dia.
Sí, home, i tant.
Estem d'acord. Però també has de saber a què et dediques. I, per tant, tens imatge pública. I per molt que tinguis un mal dia...
Sí.
Si et deus als fans, et deus als fans.
No. Sí, també ell té
avui Bruce Springsteen pot tenir un mal dia, però per molt que tingui un mal dia, escolta'm, tu has pagat més de 100 i pico euros per anar al seu concert.
No. I que ell pot tenir un mal dia, que pot coincidir amb el dia en el qual tu te'l trobes. I per tant, si ell té dret a tenir un mal dia, tu també tens dret...
A acceptar un mal dia.
No, i a ofendre't si aquella persona no t'ha ofert el que tu esperaves d'ella i que aquell ídol... Mm. Potser seguirà sent un ídol teu, però... s'ensorri una mica...
Per això és millor no conèixer-los.
Clar, dins del teu ordre de preferències. És que és normal, clar. Vull dir que són situacions...
Sí. Jo crec
al final, potser te'l trobes 3 dies després i el tio simpàtiquíssim.
Sí.
Perquè aquesta gent funciona així.
Sí.
Hi ha altibaixos. Altibaixos anímics, altibaixos... Això és una cosa que passa.
Només ho explico, no ho connectarem, però estem veient ara mateix el pati d'armes del Palau Reial de Madrid, on s'està fent aquesta celebració del 10è aniversari del regnat de Felip VI. Està arribant amb cotxe, està llançant salves, hi ha hagut canvi de la Guàrdia Real, canvi solemne de la Guàrdia Real. En fi, aquest dia especial de la monarquia espanyola es faran més actes, hi haurà un esmorzar formal
ara? Ara? A les 11 del matí encara
de les institucions. Sí, i abans de l'esmorzar, espera't, perquè ja donen medalla d'or, em sembla, a 17 o 19 persones de la societat civil per agrair la seva tasca per alguna cosa que hagin fet. En fi, que hi ha acte especial avui al Palau Reial de Madrid en commemoració de tot plegat. Abans he vist desfilar part de l'exèrcit. És una cosa que em fa molta gràcia veure a Madrid com desfilen els marines, per exemple. Això sempre m'ha fet molta gràcia. Clar, van vestits com van vestits.
Sí.
No?
I crec que entre...
Militars d'aigua.
Que entre els espectadors i la gent del públic han regalat barrets...
Clar, perquè, fa calor, no?
Perquè la gent porta un barret amb la bandera espanyola i he, vist que, i he vist que hi ha molta gent que porta el mateix barret, suposo que els han regalat.
Segur,
no?
Segur.
Sí.
Per protegir-te del sol, no? És un barret.
Entre altres.
Sol que em fa doncs... poc, perquè està nublat.
Sí, aquí fa
fred. Sí, hòstia, mira, mira. Com que fa fred? Què dius, home?
No, no en tornarem a entrar a la discussió.
Estàs
destampat. No hi entrarem.
Doncs el tema aquest dels famosos,
sí.
Que és això, jo per experiències viscudes, intento anar amb peus de plom quan em trobo algú que m'agrada molt, perquè no vull tenir més disgustos d'aquest tipus.
Però és que
no vull tenir més disgustos.
Sempre és més fàcil que et disgusti, sí, que et caigui de dalt.
Però després, en canvi, també hi ha persones que quan les veus i et tracten amb una gran amabilitat i són simpàtiques amb tu, encara escalen més encara escalen més en el teu pentagrama de la idolatria. Perquè jo sempre recordaré, i és una persona que des d'aquell dia sempre intento seguir les seves evolucions, perquè sé que és una persona que està tocada i que és una persona amb problemes de salut mental, que és la qui fou la cantant de l'Oreja de Van Gogh.
Ah, sí?
La Maya Montero.
La Maya Montero, sí.
La Maya Montero, jo sóc fan absolut de la Maya Montero. M'agrada molt, m'encanta com canta... Són moltes coses. I una vegada, quan jo treballava al club... Imagina't si fot anys d'això. Estem parlant de fa una pila d'anys, potser jo tenia 29 o 30 anys. Per tant, estem parlant de... Mira, sí, sí, de fet, aquí en aquesta secció... que
bé, ja en portem
moltes de seccions, sí, aquí, sí, perquè la temporada passada a la tarda i aquesta al matí a Maya Montero ha sonat moltes vegades i n'he parlat moltes vegades d'ella. Doncs jo, quan treballava amb el club, i t'estic parlant de fa 17 anys, quan la Maya Montero encara cantava amb l'Oreja de Van Gogh i era una persona alegre, feliç,
sí,
o d'aparença alegre i feliç, una vegada va venir i jo li vaig demanar de fer-nos una fotografia. Va ser superamable, va ser encantadora. Clar, des d'aquell dia, tu... d'aquesta persona conserves un gran record. I clar, quan aquesta noia ha tingut els problemes que ha tingut, jo he anat seguint tota aquesta història a través d'internet i de la xarxa.
Encara canta, no?
I, no, ara està retirada.
Està
com mig retirada, perquè ha tingut molts problemes. Ha tingut molts problemes de salut mental. I a mi em fa molta pena i em sap molt de greu. Perquè és una persona que em va tractar molt bé. Potser si aquella persona, aquell dia, em respon amb un estirabot, i em fa fora, i em diu, no, quiero fotografiar-me contigo, no? Alguna cosa d'aquestes. Llavors tu ja no la veuries de la mateixa manera i tota aquesta història d'ara m'importaria un rave. No? Això és una cosa que també... Hi ha unes imatges molt mítiques, icòniques de la meva joventut. No sé si les recordaràs, pel YouTube podeu trobar aquest vídeo. L'Ulma no crec que les hagi vist mai, però tu sí. Tu te'n recordes Fernando Fernán Gómez?
Sí, home.
Hi ha un vídeo a la xarxa que és brutal. Encara no era l'era d'internet, però, clar, hi havia gent que gravava vídeos.
Pueden ir ustedes a la mía.
Exacte. No? Diu, un tio va demanar-li un autògraf, que li firmi un llibre.
El tio va sortir emprenyat de no sé on.
I el tio estava mosca en aquell moment.
Sí.
I l'engega. I llavors l'altre li diu, jo li admirava.
Sí, en passat,
li diu, jo li admirava, però...
És el moment, eh?
I li diu, jo li admirava... amb una prudència i amb una veu entretallada, i l'altre li diu, a mi m'importa... Bueno, aquell vídeo busca l'Olma perquè és...
Mira, perdoneu, eh?
Haga el favor de dejarme en paz.
Hasta ahora la...
Déjeme en paz. Pues déjeme de admirar, pero no me hace falta su admiración.
Guau.
Wow. ¡Vaya usted a la mierda! ¡A la mierda!
¿Qué dius?
Delante de todo el mundo.
¿Qué dius?
Me cago delante de todo el mundo.
Però una cosa... Ah,
Fernando Fernán Gómez.
Tu imagina't que un ídol teu et respon així, doncs, evidentment, a partir d'aquell dia...
Pues no me admire tanto.
Se t'ensorra el mite, però tens... No me admire tanto.
No necesito
su admiración. A la mierda. Clar, és... Stoikov et va fer això? No.
No tan bèstia.
Però clar,
no
em
va fer...
Evidentment...
Però és que jo... Estem parlant que això era l'aeroport del Prat, Stoikov, Risto Stoikov. Va sortir d'un taxi, Risto Stoikov. I jo, amb 10 anys, que el vaig veure acompanyat amb un pare, vaig córrer com un possessor. Clar, era un ídol per mi, Risto Stoikov.
Tu no vas obtenir la resposta que esperaves.
Vaig córrer perquè m'hauria de fer una foto amb ell, i com que no em contestava, l'anem a perseguir per l'aeroport del Prat.
I ets un friqui.
No em va respondre res. O sigui, ignoració completa.
Bueno.
Jo moltes vegades he pensat aquest document, que m'agradaria d'aquí una estona tornar-lo a escoltar per acabar la secció.
Sí. Vols acabar la secció així, eh?
Amb aquest document. És que aquest document és sensacional perquè enllaça molt i lliga molt amb tot el que estem parlant avui.
Sí.
No, tu tens un ídol. Moltes vegades he pensat en el senyor aquest. Mm. En el de... Potser és mort ja, perquè, clar, estem parlant d'un document de fa molts anys.
Sí, Fernando Gómez va morir.
No, Fernando Gómez, sí, però dic l'altre, el que diu. Jo li admirava.
El seu ex-fan.
Segurament va morir, o sigui, després de...
Però he pensat tant en aquesta persona.
Pobre.
Perquè estic convençut que aquell dia aquest tio no dorm. És que et quedes molt tocat després. Molt tocat després d'una cosa així.
A mi em va passar amb el mite aquell que deia català.
Però clar, és que tu fixa't com l'admiració es desploma de cop. Perquè el tio, un segon després d'aquest moc que rep, ja dius, jo l'admirava,
sí, sí.
Passat, ja
home,
no
perdona,
ja
aquest home necessitava teràpia després, això, ja t'ho dic ara. Sí, sí.
Jo recordo, mira, amb l'Estikov anava amb mon pare, amb el...
L'altre, que no direm el nom.
Que no direm el nom, m'acompanyava ma mare.
Hosti.
Era un acte...
Dóna pistes, va.
No, però era un acte al Passeig Lluís Companys, a Llarg de Triomf.
Ui, ja sé qui és.
Val? I jo em vaig atensar per demanar-li una fotografia.
Ja sé qui és.
I em va dir que no. Em va dir que no perquè considerava que, literalment parlant, que era una pèrdua de temps.
Oh! Home, és que el temps és molt valuós.
Vaig
sonar
cap a ma mare em va dir, què tal? I la meva resposta, que la recordaré sempre, va ser...
A la mierda.
És un idiota.
Jo li admirava.
Què és això?
Jo li admirava.
Sí, sí.
Això demostra que l'admiració sempre penja d'un fil, eh?
Sí.
L'admiració sempre es troba
en
una llambor de falsa trontollant.
Per la seva feina, segueixo mirant-lo.
Sí, però...
Ja està. Personalment...
Sin pensar.
Doncs això, clar, al final és això. Jo per què admiro la Maya Montero? Per què admiro la Maya Montero? Perquè va ser amable amb mi. I per tant, la continuo admirant. Aquest tio per què no admira, aquest paio? El Fernando Fernán Gómez, que ja és mort.
És el debat de sempre, eh?
Perquè el va tractar fatal.
Artista o persona, persona o artista...
Es pot separar.
Es pot separar.
No.
És un clàssic, això.
Això és un clàssic. És molt complicat. Això
tu pots separar-ho?
Em costa molt. Em costa molt. Clar, és que si tu saps certes coses d'una persona, aquí ja no entrem en si han estat amables amb tu en un cara a cara, eh?
No.
Ja parlem de les coses que tu saps d'aquella persona perquè s'han publicat o coses que ell ha fet. A veure, per exemple, Pablo Picasso.
Sí, mira, bon masclista... exemple.
És un bon exemple. Un entre masclista, un misògin, un maltractador...
Sí.
Ho té tot. Però clar, aquest tio és un artista.
Saps que no he pogut llegir mai? Ara... Hòstia, ara em sap greu dir això. Perquè jo crec que és obligatori llegir-lo una vegada. Però no he pogut llegir mai Vargas Llosa.
Un altre?
Mai.
No pots separar l'obra
de l'artista. No pots separar-ho, no? És que a vegades és complicat.
I és un escriptor esplèndid.
Esplèndid.
Com Picasso, un pintor esplèndid.
Que dius, però com aquest tio pot escriure d'aquesta manera? Doncs sí.
Podríem agafar Dalí, també, eh, Figueres? Sí.
Escriu d'aquesta manera, l'altre pinta d'aquesta manera, però és un dèspota, un misògin, un maltractador.
Sí, sí.
Què has de fer amb això?
Quina és la persona que més admireu del món?
Però això és millor no arribar a conèixer mai a ningú, eh?
Quina és la persona que més...
Perquè això també passa... Això també passa amb les persones del nostre entorn.
Mm.
Gent a qui admires...
També.
Que després, quan la comences a conèixer amb més profunditat, dius...
També és veritat.
Comences a veure que fallen molts aspectes i li veus les costures i dius, ui...
Sí.
Per això, de vegades és millor no arribar a conèixer les persones, tu. No? Per mantenir aquella il·lusió, per mantenir aquell somni...
És una mica sociòpata, això.
Una de les persones a qui més admiro... Hòstia, és difícil, aquesta pregunta, eh? És difícil,
jo crec que és molt difícil,
és difícil de respondre, perquè hi ha molta gent, però...
No, depèn, és que depèn de... Depèn.
Depèn.
Clar,
no, evidentment.
Depèn de si fa música...
Mira, jo saps
a qui
admirava molt? A qui admirava moltíssim? Pau Donés.
Ah, mira.
Pau Donés, recordo, perquè aquí també hi ha un altre tema. Quan es mor una persona que tu no has conegut mai, però que la mort t'afecta i que et deixa molt tocat.
El documental.
I a mi, lo del Pau Donés em va deixar molt tocat.
Mm. Rapidíssim, el José, eh?
Sí, molt ràpid. Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números.
Depende. Que aquí estamos de prestao, que hoy el cielo está nublado.
Pau Donés...
Pell de gallina, sí, eh?
Oh, i tant. Oh, és que aquests temes, clar, a més pertanyen a una època concreta de la meva vida.
Mira, jo crec que Pau Donés...
Jo havia anat a concerts del Pau Donés, de Jarabe de Palo.
Fixa't.
Clar, l'he vist en directe. No l'he conegut mai personalment.
No, eh?
No. Però sempre em va caure bé, sempre.
Jo crec que Pau Donés va ajudar molt a la seva projecció pública que s'atrevís, perquè jo considero que és un valent per fer-ho, que s'atrevís a fer el documental que va fer amb Jordi Évole. Jo crec que el va ajudar molt a l'objectiu que ell tenia, que no era només cap a la seva persona, que també, sinó a donar visibilitat a una malaltia. Mm. I, en canvi, jo no miro de la mateixa manera un cantautor que admiro molt a partir d'un documental que es va fer fa poc. Joaquín Sabina.
Ah. Ah. No?
No. Jo a tota la gent que li agrada Joaquín Sabina sempre li dic, no et miris el documental.
Clar.
Els hi fas un favor.
Jo crec que sí, perquè queda bastant retratat.
Sent un altre tio que fa unes cançons...
brutals.
Sí, sí, és un poeta.
Poeta, exacte,
això és inqüestionable.
Poeta.
Hi ha cançons seves que...
Però... jo no el miraré, el documental.
Dic, hòstia, per què aquest tio ha pogut escriure això i jo en sóc incapaç?
Però que és un masclista i que enyora certes coses.
I això que no ho semblava, eh?
No.
Sí, sí. Jo, per exemple, el documental de Pau Donés, he estat incapaç de veure'l encara.
No?
No
he pogut.
És meravellós.
I tinc una amiga que m'ha insistit molt. Diu, l'has de veure, és que t'anirà bé veure'l. És meravellós. No en sóc capaç.
Ostres,
perquè veure el Pau Donés d'aquella manera...
Bueno, t'ho farà...
Sí.
Sí.
A mi el declivi humà és una cosa que... Fuà. Que m'impacta molt i que em fareix molt.
Un tema,
molt,
això, d'equilibri humà.
Sí. Però jo crec...
Això ho he viscut de prop, eh?
Sí, sí, sí.
I és molt fort.
Sí.
Però que el documental d'en Pau Donés, evidentment, hi ha d'equilibri humà, però també crec que et permet curar coses. O sigui, mentre vas veient el documental,
és
internament cures,
sí, sí,
coses.
És un tancament d'etapa.
Mm. No sé, potser algun dia ja arribarà el moment d'atrevir-me a veure'l, però de moment... No he gosat, però és això. Potser jo hagués conegut el Pau Donés i hauria passat alguna cosa que hauria fet que em caigués una mica al mite i llavors després la seva mort no m'hauria afectat tant.
Mm.
És que són aquestes són les coses de la vida, tu. Però a mi aquesta mort reconec que em va afectar moltíssim. Sense conèixer-lo.
Saps quina mort... Jo sí que el vaig conèixer, per sort, però... No Pau Donés, eh? Però saps quina mort em va afectar moltíssim? Pepe Rubianes.
Clar.
Però molt, eh?
Sí, perquè més és que era...
Va ser molt bèstia, allò.
Sí, sí.
Bé, a més, perquè... era... És que no tenia res a veure amb el Pepe Rubianes que veies sobre l'escenari. Era carinyós, era agradable, era simpatiquíssim, proper. Mm-hmm. I em va saber molt greu. Em va saber molt, molt greu. I jo encara a dia d'avui veig un espectacle d'aquests gravats de Pepe Rubianes i, hosti...
Encara et fa mal.
Ric, però se'm posa malament. Sí, sí, sí. Sí, sí.
No, que també, perquè també va ser una persona que va morir molt jove. Va ser una mort jove.
Clar, aquest és un factor clau, també.
Sí, sí. I també perquè... I a més perquè sap molt greu que s'hagués de trobar amb tot allò que li va passar arran d'aquelles frases que va dir...
Declaracions del club.
El club, correcte. Que, escolta... tu has de saber com és el Pepe Rubianes, has d'entendre el que està dient en aquell moment.
Moltes vegades penso què diria avui Pepe Rubianes.
Seria...
Jo crec que estaria detingut.
Sí. Seria molt bo, sí, sí. Però que hagués de marxar d'aquest món amb aquell arrossegant tot allò que es va trobar, que li va esclatar a sobre i que molta gent no ha entès mai.
Sí.
Home, doncs, realment a mi això també em va doldre.
Sí, 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 sí. En fi,
qui ve avui?
Avui.
Molta gent.
Ui, avui. Mira, ara ens visiten l'atur de Querol, que han tret nou tema per al nou disc que sortirà al setembre. I després, a les 12, Sergi López.
Home, dels grans, eh?
Vindrà aquí el Sergi López?
Ve aquí, Sergi López. Sí, sí, sí.
A veure què dirà.
No sé, perquè aquest també...
De vegades aquestes entrevistes que fas tu...
Que també raja, eh?
Si se sent molt còmode, pot ser que doni grans titulars.
A veure si avui són virals. Que ara fa temps que no, Joan, va.
No, ara fa temps no. Joan Madaula fa 2 setmanes,
eh? Sí, és veritat.
I encara arrossega cua.
Però 2 setmanes...
Joan Madaula, mira, jo estic molt orgullós d'haver contribuït... M'ho deixes dir, això? Saps que a mi les coses d'ego em costen molt.
Doncs s'ha de fer de tant en tant.
S'ha de fer de tant en tant,
oi? Ens hem de fer valer.
Doncs ho direm. Estic molt orgullós de que un programa com aquest hagi forçat a la ràdio pública, a Catalunya Ràdio, amb un monstre com Catalunya Ràdio, monstre em refereixo a Grandiós, eh?
Sí, sí, sí.
A fer un debat cultural sobre el que va dir Ramon Madaula en aquest programa. I això em fa sentir molt orgullós, aquest programa.
Doncs clar.
I d'aquest equip, evidentment.
Clar, clar. És que aquestes coses, Joan...
Passen.
De vegades les has de dir més.
Mm. Mira, veus?
Les has de dir més, perquè... Escolta, ja sabem com ets, però de tant en tant...
Mira, el que és així és així.
Parlar alt i clar...
I clar.
És meravellós.
En fi. Balaguer, gràcies, com sempre.
Que vagi bé.
Fins la propera, que vagi bé.
Fins la propera, adéu.
Hola, mira. Haga el favor de dejarme en paz. Habla la... Déjame en paz. Mira, va, pues déjame ir a mirar. No me hace falta su admiración. ¡Ay, usted a la mierda! ¡A la mierda! En alto, delante de todo el mundo.
Ràdio Estel. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana.
Voldria que deixés de sonar, però com un xiclet et tinc enganxat al cap. Necessito i més els dies d'hivern, com una dama, ets l'estrella de la pel·li amb més taquilla de l'any. Una diva que no farda de corona, tard o d'hora havia de passar un petó del tot inesperat. Tard o d'hora, tal com sona, perquè vull viatjar.
Quatre cançons de temàtica i aroma estiuenc són les que formen part de l'EP Per mi, que acaba de treure el grup de música La Tour de Querol. De fet, Per mi és una continuació del que ja van treure el desembre passat i que es deia Per tu. També quatre temes d'un estil bastant similar, sempre enèrgic i amb unes lletres sinceres i despreocupades. La Tour de Querol són en Guille, en Guillem, l'Albert, el Pau i l'Àlex, i els quatre són capaços de transportar-nos amb el seu rock melòdic a una dimensió on és possible no contagiar-te de la seva bona energia. Avui ens ve a presentar el seu nou EP, el vocalista del grup, en Guillem Martín. Guillem, què tal? Benvingut a la caravana de nou.
Què tal? Bon dia. Carai, quina presentació, eh?
Exacte, no?
Merci, merci.
Dona'm bola perquè...
Se'm fa impossible no començar aquesta xerrada, Guillem, preguntant-te això. Després d'un Per tu, per què calia un Per mi?
Doncs mira, no sé si ho vam parlar ja l'última vegada que vaig ser aquí a la caravana, però al final l'aventura aquesta musical que hem dividit en tres parts, no? amb el Per tu primer, Per mi segon i el Per tots, que serà el disc que arribarà al setembre, octubre, encara no tenim data.
Per tots, eh? Per et pots creure serà... que la darrera pregunta que m'havia apuntat per
era
fer-te
aquesta?
Era hi haurà un per nosaltres?
Doncs mira, sí, et confirmo que el disc serà per tots, però quan vaig començar a escriure les cançons, doncs volia analitzar la... Em vaig donar compte que l'amor, o sí, l'amor és el que ens mou, no? O el que em mou, perquè jo sóc una persona molt sentimental, molt intensa en aquest aspecte. Mm. L'amor en tots els sentits, tant en parella, com família, com per la música. Aleshores, volíem analitzar una mica aquesta paraula amor des de tots els punts de vista. I per això els títols de Per tu, Per mi, són dos punts de vista totalment diferents, i el Per tots, que és el resum, doncs, d'englobar tots els punts de vista de la paraula amor, i també... reflectir una mica que és important poder deixar plasmat tot això en música i en lletres, perquè és l'única manera de que aquests sentiments que moltes vegades ens consta expressar, doncs quedin plasmats de per sempre i per vida, i que tu els puguis recordar tant avui com d'aquí 10 anys.
Això és un clàssic, eh? La música et serveix de teràpia en aquest sentit. Pots
totalment
dir, gràcies a la música, coses que no diries mai?
Totalment, sí, sí. De fet, sempre expliquem que al final és una feina nosaltres també de teràpia, perquè és això, que al final el dia a dia i la rutina, doncs, et dificulta, no?, expressar-te moltes coses que realment sents. Uh-huh. I amb la música és la millor manera de poder explicar tot això i que quedi plasmat. I és, també, és, escoltant les cançons, em veig molt reflectit en aquest aspecte, perquè sóc una persona molt sentimental i a vegades, el que dic, la rutina del dia a dia costa mostrar aquesta part de tu i a les cançons queda reflectida, així que molt contents de com està quedant tot.
Si aquest per tu era una declaració d'amor a l'altre, aquest per mi és una declaració d'amor a mi mateix?
Podria ser el punt de vista doncs, més egoista, no? De que també has de tenir present... No és perquè les cançons siguin enfocades al per tu, en el per tu i el per mi, en el per mi, sinó era com un concepte més global. Uh-huh. Però sí que és veritat que el per mi és com un concepte més d'estimar-te a tu mateix i també prioritzar-te a tu i estimar-te i tenir autoestima, que jo crec que és molt important també per sentir-te fort i estar bé en la teva vida. Sí, podria ser aquesta cara com més egocèntrica, no? Egocèntrica en el bon sentit de la paraula, podríem dir. Uh-huh.
Ja em començo a posar filosòfic perquè sempre m'ho permets, Guillem, però la societat actual ens permet aquesta priorització de nosaltres mateixos o anem massa de pressa?
Anem molt ràpid. De fet, la primera cançó d'aquesta aventura era Cremant carretera, que expressava justament això que t'estic dient, la velocitat de tot plegat, que al final no és que ja no et deixi prioritzar-te tu mateix, sinó que la velocitat amb què passa tot avui dia doncs et dificulta ser conscient de moltes coses que t'envolten. I sí, en el moment d'escriure també és aquest moment de poder pensar en tu mateix i analitzar també què estàs fent amb la teva vida, cap on vas, cap on vols anar, i és l'únic que té la música per mi, per l'atur de Querol, jo crec.
Ara m'ho deies, que des de l'atur de Querol teniu aquest sentiment d'amor, no només parlem de parella, parlem de família, parlem d'amics, parlem de la gent que ens rodeja. En algun moment us heu plantejat, ni que fos a l'inici de tot, us heu plantejat, sí, però com es parla d'amor amb aquest so tan fresc que són estiu?
Mira, pues surt bastant natural, No ens ho plantegem, però jo crec que va bastant de la mà, no? I també el mood personal que tenim en aquests moments, que per sort, pues mira, parlem de coses boniques, parlem de felicitat, parlem d'estiu, jo crec que estem en un bon moment de la nostra vida i crec que casa bé, els dos conceptes i les dues idees, no? Aquesta música tan alegre que et fa somriure, no?, quan l'escoltes i a la vegada, doncs, aquests temes tan macos que, mira, per sort surten així. Més endavant, jo què sé, potser traiem un disc més pessimista, però ara, de moment, estem en un moment així com alegre i jo crec que s'agraeix també.
Mira, això vull que m'expliquis. Quin moment està vivint l'atur de Querol?
De molta feina, moltíssima feina, tenim moltíssima feina, però jo crec que
jo que segueixo a través de les xarxes és que el dia que no publiqueu videoclip, publiqueu cançó, si no teniu concert, no pareu.
De fet, mira, ara estava esperant aquí a entrar al programa i tota l'estona refrescant la pàgina web d'Andarrock perquè en uns minuts jo crec que estrenaran en exclusiva el nou videoclip que surt aquest divendres d'Enganxada, que és una col·laboració amb Adeline, i és com que cada dia... tens una cosa pendent, saps? He de fer un post, he de fer això, tal. Aleshores, molta feina, però sí que és veritat que estem en un moment com molt creatiu, amb moltes ganes i full focus amb el projecte musical, que és moltíssima feina, però jo crec que amb paciència i amb molta feina que estem fent, doncs arribarem on volem arribar.
Precisament en aquest tema també hi havia Colabo.
Hi havia Colabo amb Lluc Rajola, sí, que l'estàvem escoltant ara mateix.
Com ha anat això?
Mira, doncs realment teníem moltes ganes de fer Colabos però ens fa una mica de respecte, saps? Perquè al final no volem posar un compromís a la gent i en aquest cas va sortir molt fluid perquè li vam enviar un missatge directe perquè vam escriure aquesta cançó i vam pensar, uf, com li quedaria a Lluc Rajola? I vam tenir la sort que és un tio superenrotllat, que no el coneixíem de res, però no? A partir d'enviar-li aquest DM i de fer aquesta col·labo, doncs el podem considerar un amic i que jo crec que casa molt bé amb la nostra música i estem molt contents de com ha quedat aquesta col·labo i escoltar-la amb la seva veu, doncs està molt guai. Que de fet el dijous que ve, dijous 27, tenim concert a la Descomunal i vindrà per primera vegada a cantar-la en directe amb nosaltres.
Per tant, per primera vegada que es tocarà en directe aquesta cançó amb la col·laboració.
Correcte, i tinc una anècdota per tu, perquè crec que això no ho he explicat enlloc, però aquesta cançó parla d'anar a Bali. I jo sé que tu ets una persona molt amant dels gats, com jo.
Sí? Que no sabia que ho sabies. No
sí, clar, perquè l'última vegada ho vam comentar, perquè tinc una cançó que parla d'adoptar 4 gats, etc., i també et seguim a Instagram i veig que publiques moltes històries amb els gats. I justament Bali sembla com un país o una illa seleccionada a l'atzar, però no està seleccionada a l'atzar. Jo vaig començar amb la meva parella que estic actualment i just uns mesos després tenia un viatge a Bali i vaig anar sol, clar, perquè ja no tenia comprat el vol per fer el viatge. I li vaig dir, algun dia et portaré a Bali. I justament uns anys després vam adoptar un gatet que es diu Bali.
No m'ho puc creure.
I queda tot ben arrodonit, perquè sí que és cert que volem anar a Bali.
Però no l'has portat, a Bali.
No l'he portat, no l'he portat. Però és el nom...
No compensa el gat.
El nom de la cançó és el nom del meu gat.
Del gat, eh?
Sí, sí.
Boníssim, això. Boníssim. Escolta, portem 10 minutets de xerrada i encara no t'ho he preguntat, i em sabia molt greu. Per mi, quina rebuda està tenint?
Doncs mira, estem molt contents perquè realment les persones que ens segueixen des de ja fa temps i que sense elles no seríem res a dia d'avui, els hi està encantant tota la música que estem traient, però és que a la vegada també veiem com una progressió molt guai a plataformes amb les reproduccions, amb els números que estan pujant cada cop més, ens escolta cada cop més gent, i la veritat és que és una alegria que després de tota la feinada que portem a sobre, doncs veure que també a plataformes, a Spotify i a YouTube, doncs pugen els números i cada vegada arriben més gent, que al final és l'objectiu quan fas música, no?
Ells són la Tour de Querol.
La vam cagar i encara no sé per què, però en el fons crec que ho sabíem. Omplir de selfies la nostra paret no va poder contra la monotonia, i un dia sentint no poder fer-hi més i que els filtres no canviessin res. Passar de pàgina el millor que he fet. Vaig conèixer a mi sense voler. Vaig tornar a viure, saltar d'alegria.
Mira, ara en parlàvem de tot plegat, però aquesta és una de les que podem escoltar del disc que es diu Sense voler i que parla d'amor i de desamor. A tot el disc parleu de temes d'estiu com l'amor, la festa... No sé si... És una mica el que parlàvem abans, però no sé si creus que això de parlar de l'amor a l'hora que parla de la festa, de l'estiu, us fa connectar també amb un públic més jove, que és el que busqueu?
No sé, jo crec que no és buscat, eh? Sempre que escrivim... No, sempre que escrivim lletres ens surt el que realment... De fet, aquesta cançó parla d'un tema que per mi és molt important, que sempre analitzem des de la música el tema del desamor com un desastre, com que mal estic i com carregar contra culpes contra l'altra persona, tot. Fatal, i volia desmitificar doncs, aquest rotllo de desamor musical i fer-ho com una mica positiu, no? Parlar de que és veritat que pots deixar-ho amb una persona, però després pot ser una porta a noves experiències i a conèixer realment l'amor de la teva vida, que és el que diu la tornada de Sense voler, i realment és un relat d'una cosa que em va passar a mi, que al final et dones compte que després de deixar una parella tornes a connectar amb els teus col·legues, tornes a tenir nits intenses amb ells, i al final això també et fa veure les coses d'una altra manera, passar d'etapa i obrir-te també les portes a conèixer a una altra persona o a noves experiències de la vida, així que realment és bastant el que va passar en aquell moment ja fa anys, no està buscat precisament per dir, no, anem a buscar aquest públic, surt bastant natural. Sí que és veritat que intentem tenir un llenguatge com molt proper, sí, perquè al final ens hem donat compte... ens hem donat compte que d'aquesta manera és com arribes a la gent. Amb molta metàfora i tal, i no ser clar amb el que expliques, és una mica difícil connectar amb la gent. I sí que és veritat que últimament estem intentant escriure directe perquè creiem que és el que ens acosta més al públic i també a la joventut, no? Que al final parlen les coses així i jo crec que és millor explicar-les tal com són que no donar-li masses voltes i masses metàfores.
M'agrada que hagis dit joventut, m'hagis mirat i m'hagis assenyalat.
Com explicar-te que no sé l'hora que és, la cançó d'estiu va quedar per fer, que no em puc treure del cap tots els tatus del teu braç ni el teu biquini de batllal. I on vas? Que m'atrapes i després no em fas cas.
T'has escoltat la batllal, aquest tema, o no?
No l'he escoltat, però realment no fem referència a batllal com a batllal de la cantant, sinó com al concepte batllal que ve de crec que de República Dominicana, que és com li diuen a les xiques males, no? Podríem dir. Però no crec que l'hagi escoltat, ojalà, però crec que no m'ha arribat tan lluny encara.
Va, si ens posem a escoltar les cançons del disc, veiem sonoritats diferents. Per exemple, aquest tema, a una part tira molt pel pop-rock, podríem dir?
No sé, jo crec que era una mescla... Realment l'objectiu era mesclar com la guitarra més rockera, que és el que t'acompanya durant tota la cançó, amb electrònica. I crec que també t'ho deia abans, que estem en un moment molt creatiu a l'estudi, que ens mola això d'experimentar amb nous sons. I no et sabria etiquetar-la. Per nosaltres seria una cançó electrònica, però amb base guitarrera. I crec que és un experiment xulo que, a més, ens dona molt de joc als concerts. La gent s'ho passa a teta i nosaltres també. I res, un bon experiment que està agradant molt a la gent.
Com ha estat el procés de creació, que ara m'ho deies, d'aquest EP?
Molt intens perquè d'aquest EP i en general de tota aquesta aventura, perquè hem fet moltíssimes cançons, jo crec que com 40 o 45.
Com?
I, sí, moltes cançons. Bruixeria. Moltes cançons. I el procés de selecció dels temes ha estat molt intens perquè al final som quatre persones que tenim personalitats molt diferents i estils de música o prioritats musicals molt diferents, mm-hmm. I ha estat complicat al final englobar-les tot en els 10 temes o 12 temes que sortiran a per tots, però molt divertit també a la vegada, perquè és el que et dic, eh? Ens hem tret com una mica la idea de la tour de Carol que teníem per experimentar amb nous sons i convertir cada cançó en un univers diferent, i ha estat molt divertit perquè al final el que queda plasmat és com molts universos i molts estils musicals i molts instruments que no havíem tocat mai i que és molt divertit, la veritat.
És xulo que m'expliquis això, Guillem, perquè normalment quan tenim la concepció d'un grup de música sense saber-ne, pensem van tots a la una, però a nivell musical, eh? S'entenen tots a la una a nivell musical. I ara em deies, bueno, és que a nivell musical, igual cadascú busca la seva pròpia sonoritat o el que li agrada més musicalment parlant, no?
Clar, todo el mundo barre pa casa.
Com us ho feu, això?
Bueno, sí,
qui mana aquí?
És complicat. Jo crec que el que posa una mica la vara de medir és el Noel Campillo, que és el nostre productor, que al final és com el pare de tot, saps? És el que diu, vinga, va, això, tal. El que posa una mica d'ordre. Perquè nosaltres som una mica caòtics i és complicat al final, amb tanta gent al grup, doncs acabar traient una conclusió que diguis, no, i per què la teva és millor que la meva, no? Mm-hmm. Pues la vara de medir la posa el nostre productor, que jo crec que ho fa de manera molt acertada, així que des d'aquí, des de la caravana, també li enviem una forta abraçada, que ara mateix està per Madrid a un festival.
Per mi que no sé respondre les meves emocions, que escric a base de tinta extreta del meu cor. Sembla que siguis tan lluny a prop d'aquí, però enmig de tot aquest fum jo hi trobo el sentit. Si vols venir, fes-me ferida. Si vols venir, si vols venir, que sigui així. Si vols venir...
Bé, Guillem, m'has d'explicar això. Estem a tope amb l'energia amunt.
Xoca, eh?
Superoptimistes. I arribem al final i ens fas... Toma ja.
Ale, ahí te quedas.
Per què això?
Mira, no sé, coses de l'atzar, eh? Coses de l'atzar i també aquesta selecció musical, que és complicat a vegades seleccionar quina abans, quina després. Uh-huh. I ens semblava que aquesta cançó, que és una mica més reflexiva, no? Més introvertida, doncs quedava bé com per tancar aquest segon capítol, que és per mi. I al final, al començament de l'entrevista et parlava, no?, d'analitzar la paraula amor en tots els seus aspectes, i aquesta cançó analitza l'amor cap a la música, cap a la inspiració i cap a les ganes sempre d'escriure històries, i pensàvem que era una manera bonica i diferent de tancar aquest segon capítol, que és amb Si vols venir, no? Que parla realment de la inspiració, que quan arriba, arriba i no hi pots fer-hi res per evitar-ho.
On s'inspira el Guillem?
És complicat, no ho sé ni jo, eh? No et sabria...
Et ve així?
Sí, no és allò que estigui una estona reflexionant sobre què vull escriure, no, em surt en qualsevol moment, perquè em pot sortir la idea al cotxe, em pot sortir la idea a la dutxa, em pot sortir la idea mentre estic fent el meu programa al Badalona 360 Televisió de Badalona.
Ara,
i a partir d'aquí, doncs ja... Ja, es va desenvolupant tot d'una manera molt natural, però no és allò que diguis, ah, no, vull escriure sobre això perquè sé que arribarà a tal, no sé què. No, és un procés molt natural, i que jo crec que el meu cap directament em diu, venga, va, expulsa això i treu-t'ho de sobre i aviam què passa.
Et preguntava quin moment esteu vivint ara, no?, la Tour de Carol, però m'agradaria saber com m'heu canviat des de que veu iniciar aquest trajecte fins a aquest vols venir. Perquè jo crec que heu canviat molt.
Uah! Sí, repeteixo una mica el que estàvem comentant, eh? Que al final la velocitat en què passa tot també et dificulta ser conscient de com estàs canviant.
Tens moments per tu o per vosaltres per dir... Mirem el que estem fent.
Crec que des de que vam començar aquesta aventura de 3 capítols no hem tingut temps per asseure i dir, aviam, cap on anem? Perquè tot ha anat passant com molt ràpid, moltes cançons, moltes hores d'estudi, molts concerts, molts projectes, i crec que fins que no acabem de tancar el per tots, no tindrem aquest moment de dir, aviam, què hem fet durant aquests 2 anys?
T'espanta això?
No, perquè... Crec que encara que no ens doni temps de seure'ns i parlar-ho tot i analitzar les coses com han passat, crec que el somriure que portem a l'estudi i el somriure que portem cada vegada que fem actuacions o concerts ja em dona a entendre que estem fent les coses bé i tal com volem. Així que no, que quan acabi aquesta etapa jo crec que tindrem un petit temps de descans, però jo crec...
Aquí anava jo. Tu preguntava per això. Perquè, clar, conforme m'estava responent, jo estava pensant... Un dels meus grups referència dels últims anys ha estat Zoo, per exemple. Que si ens ho parem a pensar, Zoo no porten tants anys.
No porten tants anys, però també...
I ha anat tot tan ràpid que a mi... M'agradaria parlar un dia amb en Pancho d'això, però ha anat tot tan ràpid que tinc la sensació que s'han cremat massa. Tu tens... Quan et preguntava, tu tens por que tot vagi tan ràpid? És això, eh? Tens por que acabeu aquest projecte de 3... I de cop digueu, hòstia, és que ja ho hem fet gairebé tot.
Buah, jo crec que no, perquè també ho he explicat moltes vegades, que estem en un moment que podria escriure ara mateix 40 cançons més. Aleshores, en aquest aspecte jo crec que tinc energia, vamos, perquè et deia descans, però quan acabi per tots, jo vull començar ja a escriure cançons i a començar a gravar propers singles. Així que actualment no crec que hem tingut uns anys de molta, o un any de molt de curro, però encara ens queda energia per fer molt més i tenim un objectiu i no pararem fins a aconseguir-lo. Ara, quan s'aconsegueixes coses, jo crec que sí, que com Zoo és inevitable, no? Arriba al punt de dir, buah, quina intensitat, anem a frenar perquè ja no sé ni què fer, però crec que encara ens queda un llarg camí per arribar fins on ha arribat Zoo, així que espero que puguem tenir aquesta conversa d'aquí uns anys i diguem, mira, te'n recordes aquell dia que parlaves de Zoo? Pues hem arribat en aquest moment.
Escolta'm, per tots, quan ho tindrem, això, al mercat?
Per tots, encara no té data definitiva, però jo crec que per setembre octubre, tindreu notícies. I recordar que aquest divendres 21 de juny estrenem aquesta col·labo amb Adeline, enganxada, que avui podrem escoltar i veure el videoclip en exclusiva a la revista Under Rock.
Això el 21 de juny, i el 27 tenim un directe, em
27 deies. Directe. A la Descomunal, molt a propet d'aquí, a Sants, que també presentarem en exclusiva aquesta cançó d'enganxada a Madeline i que també podreu veure cantant Llum Rajola per primera vegada a Bali amb nosaltres. Boníssim. A l'escenari.
Boníssim. Recordeu-vos del gatet quan la canti.
Correcte.
Aquest estiu, què? Gira?
Aquest concert... Tenim menys concerts dels que ens agradaria, però sí que és veritat que han sortit algunes coses xules, perquè el 26 de juliol toquem a Lleida, justament a Terres de Llum Rajola, a un festival, a un market que es diu Terra Ferma Market, que ens fa molta il·lusió tocar perquè és en un escenari així com molt, molt bucòlic, tot de fusta, i jo crec que pot ser un concert molt guai. I també el 19 d'agost a la plaça Rovira, a les festes de Gràcia, un dilluns, que tenim tots els esforços posats en aquest concert.
Mira, primera, jo sóc de Gràcia i em faig molta bandera.
Doncs mira.
Segona, hi seré. Tercera, el 19 d'agost torno de vacances d'un viatge sol.
Hosti, i on vas?
A Mèxic.
Uah, que vindràs amb el jet d'aquí.
Si el meu gat es diu Mèxic, doncs. Ja t'ho diré. Guille Martín, vocalista de la Tour de Crol, com sempre, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos veu. Merci.
Vaig deixar de pensar-te, prenent-me un vinet a la maca, viatjant per al món com un nàufrag, surfejant les onades amb...